El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Cafè de la ràdio, l'IPC ha batut un nou rècord al desembre amb una taxa de creixement del 6,7% respecte de l'any passat. Una taxa que és un punt percentual més alta a la que es va registrar el mes de novembre. De fet, és la variació més accentuada que s'ha registrat des del març de 1992, segons les dades que ha donat a conèixer fa una estona l'Institut Nacional d'Estadística. Les causes d'aquest increment cal buscar-les, entre d'altres, en el preu de l'electricitat, que ha tornat a marcar aquest mes màxims històrics. Amb aquestes dades i amb tot el que tenim, parlem avui al Cafè de la Ràdio amb l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, el sabadellenc Joan B. Casas. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
Deixi'm que comenci preguntant-li per quina importància tenen per vostè aquestes dades que tenim damunt la taula.
Bé, jo diria que un dels elements efectivament diferenciadors d'aquest any que estem acabant és exactament el tema de la inflació i l'evolució dels preus. De fet, això té diverses causes. Una l'acabes de dir, segurament la més important, que és, com a conseqüència de l'evolució del preu del gas, bàsicament a Europa, hi ha un impacte en el cost de l'energia brutal. Aquest cost de l'energia acaba afectant a tot, acaba afectant el transport, acaba afectant el subministrament, acaba afectant pràcticament tota l'economia, no? I en conseqüència hi ha un impacte en els preus. No hi ha només aquesta causa, aquesta és molt, molt important, molt rellevant. Hem de tenir en compte, per exemple, que el que els economistes diem la inflació subjacent, que és la inflació sense l'energia i els preus dels aliments frescos, per entendre'ns, doncs es mantindria més o menys com sempre, inferior al 2%. No? Per tant, és evident que el cost de l'energia hi té molt impacte. No únicament això. La pandèmia va provocar, com tots sabem, una aturada de tota la producció a nivell global, començant per la Xina, i quan tot això va començar a posar-se en marxa, doncs bueno, vam descobrir que hi havia tota una ruptura de les cadenes de subministrament, un encariment del transport brutal, i tot això també ha ajudat. Per tant, com a element important d'aquest 2021, tenim el tema de la inflació, que recordem, ho acabes de dir, és la més alta des de l'any 92. No és un fenomen espanyol i europeu, també ho és americà. La inflació del mes de novembre als Estats Units va ser prop del 6%, que va ser la més alta dels últims 40 anys, i per tant això té un element molt, molt pertorbador de l'evolució de l'economia. Deixa'm que et digui unes quantes coses que són importants, no? La inflació impacta en tot, impacta amb els elements de la competitivitat. Per exemple, ara ja ha començat, però ja veurem una discussió profunda amb el tema de l'increment salarial. Clar, la inflació afecta directament a les famílies, afecta directament el poder adquisitiu de la gent, però especialment de la classe treballadora, i per tant aquí veurem, ara assistirem a tota una pugna perquè no s'incrementin els salaris d'acord amb la inflació. Amb el raonament...
Clar, no fer-ho implicaria baixar encara més la capacitat econòmica, no?
Sí, sí. Clar, tot això, l'argument central és dir és que així no perdrem competitivitat. De fet, malament rai si l'economia ens hem de fonamentar amb aquest control salarial, essencialment, hi ha altres elements, per mantenir la competitivitat. Per tant, té molta importància la inflació. Pensa, per exemple, que amb la Seguretat Social l'impacte d'aquesta inflació que estem dient doncs representarà uns més de 5.000 milions més a actualitzar en funció de l'IPC. Ja veurem com calcularà finalment l'Estat espanyol aquest IPC, si ho farà el que hem assistit a final d'any o bé farà un promig. Però tenint en compte la Seguretat Social, que ja presenta un dèficit d'uns 20.000 milions, doncs la inflació encara incrementarà més. Per tant, és un element que té un impacte molt, molt important. Hi ha un altre aspecte més estructural que val la pena comentar, no? Hi ha dos elements, diguem-ne, de política macroeconòmica que afecten el tema de la inflació. Primer, Com afectarà la política monetària del Banc Central Europeu i la Reserva Federal Americana, per entendre's, no?
Clar, perquè avui ho pensava, quan mirava les dades i deien el registre més accentuat des de l'any 1992, clar, llavors hi havia la pesseta i, per tant, en certa manera, el Banc d'Espanya podia anar imprimint paper, per dir-ho d'alguna manera, no?
I podia devaluar, i podia fer algunes coses d'aquest tipus, sí.
Ara les mans estan més lligades.
Les mans estan més lligades, bueno, estan totalment lligades, no? Fins ara, què pot passar si... Això ho lligaria amb la segona gran discussió. Primer, com afectarà la política monetària? I segona, estem davant d'una inflació estructural o bé és un tema temporal? Aquesta és una altra discussió que està sobre la taula en relació a la inflació. Les autoritats, allò que en diem les autoritats, tendeixen a pensar que això serà un tema temporal, és a dir, que durant l'any 2022 es anirà regularitzant aquesta taxa d'inflació i que es situaria doncs, al voltant del 2%, que és l'objectiu que té el Banc Central Europeu. No? Bé, ja ho veurem, si això funciona així o no tant. Ara, el que sí que és evident és que en el supòs que aquesta inflació es n'és, encara que fos a taxes inferiors, però es n'és, diguem-ne, cronificant, això té un impacte en la política monetària, per dir d'una manera més col·loquial, amb els tipus d'interès. Estem amb uns tipus d'interès pràcticament a zero i això fa temps que dura. El Banc Central Europeu ha dit que durant el 2022, també allargat fins al 2023, no pensa modificar la política monetària. A diferència de la Reserva Federal Americana, que sí que ja ho ha dit, i que els tipus d'interès, tot i que molt lleugerament i moderadament, ja comencen a pujar, perquè la inflació, insisteixo, als Estats Units és la més alta dels últims 40 anys. No? Per tant, tenim per un cantó què passarà amb la política monetària. Si això es cronifica, inevitablement comportarà una restricció de la política monetària fins ara, que comportarà una pujada dels tipus d'interès. I això agafa aquesta pujada dels tipus d'interès, bueno, amb una economia com és l'espanyola, tant macro com domèstica, amb un cert endeutament. Per què? Perquè el tipus d'interès baix doncs, ha fet que el crèdit sigui molt, molt llaminer, no? Perquè és durant tots aquests anys.
Això vol dir que ens pujarà la hipoteca?
Si pugen els tipus d'interès, pujarà la hipoteca, és evident. Insisteixo, el Banc Central Europeu el que ha dit és que durant el 2022 no pensa que això es produeixi, inclús entrar el 2023. Però això dependrà molt si efectivament aquesta previsió de que estem davant d'una inflació transitòria que durant el curs de l'any 2022 es anarà regularitzant es produeix o no. I això depèn de moltes coses. Depèn, efectivament, que el mercat de l'energia doncs, entri en una certa racionalitat, que ara no hi és, de que les cadenes i la producció torni a posar-se en marxa, que no hi hagi una inflació, a més de costos de demanda. Demanda vol dir que... Bueno, ara una mica ja ha passat. És a dir, amb la pandèmia hi ha hagut un cert increment de l'estalvi, no? Bueno, només et diré, en aquest desembre la taxa d'estalvi familiar és la més alta de molts anys, no? Cosa que és normal, per dues raons. Una, perquè tampoc has pogut gastar, i segurament per una qüestió de previsió. De fet, aquí val la pena dir que, d'acord amb el que diu les estadístiques, aquí els catalans fem honor a la nostra fama, perquè és l'economia que hem estalviat més.
Tot i que estalviar, a dia d'avui és complicat, amb la cistella de la compra.
Totalment
quan anem a comprar.
Totalment d'acord. No, però fixa't que això és complicat, la inflació afectarà també a la cistella de la compra, i també, bueno, hem d'entendre-ho, hi ha una certa necessitat de recuperar després d'un temps de penúries, i això doncs ha fet que aquesta borsa d'estalvi també s'hagi gastat o pressioni una miqueta, no tots els preus, però determinats preus, sí, per exemple, no? El turisme interior, per exemple, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, la inflació, efectivament, és el gran tema del 2021. La discussió és si és temporal o és... o és crònica, o es
conjuntural.
Això afectarà molt si es cronifica la política monetària, és a dir, tipus d'interès, és a dir, hipoteques, i, evidentment, tenim un problema important en aquest món, que és el tema energètic. El tema energètic està subjecte a unes tensions i pressions geopolítiques molt importants que acaben afectant en les economies més vulnerables, com és l'espanyola, que és energèticament dependent, absolutament dependent. No? Tenim el tema de les energies renovables i tot plegat, però aquí hi ha un període transitori llarg, abans no puguem substituir determinades fonts energètiques per energia renovable i més a l'abast domèstic, per entendre'ns.
Clar, un altre dels temes d'aquestes últimes setmanes, de fet en parlàvem ahir, el programa és aquesta reforma laboral,
sí.
Que s'ha aprovat i aquests canvis, doncs, per exemple, amb el contracte indefinit. Ahir parlàvem amb un expert que deia, a veure, el contracte indefinit ja havia de ser el prioritari amb la reforma anterior, però al final les empreses feien de més i de menys. Per tant, deia, s'han de posar diners també per certificar que realment aquests contractes acaben sent, no?, tal com han de ser. Serà important aquesta reforma laboral també de cara al 2022?
A veure... Estic d'acord amb el que acabes de comentar. De fet, la contractació, hi haurien d'haver-hi dos tipus de contractes, el contracte indefinit i el contracte per obra i servei. I el contracte indefinit, evidentment, pot estar subjecte a oscil·lacions del mercat, però el que no pot ser és convertir els contractes, diguem-ne, temporals en substitució del que seria una activitat amb voluntat de permanència. Que et dic amb voluntat de permanència perquè totes les empreses i totes les activitats estan subjectes a oscil·lacions. Però n'hi ha que estan amb voluntat de permanència. Per tant, tota reforma que s'encamini cap a un mercat de treball on el contracte permanent sigui el majoritari, està bé. I, efectivament, el problema està que moltes vegades s'utilitza les escletxes de l'administració, de la legislació, per poder fer una espècie de trampa que consisteix en convertir o utilitzar contractació temporal per cobrir llocs de treball amb voluntat de permanència. Home, aquí el país té un altre gran repte, perquè nosaltres no podem edificar una societat de futur amb una temporalitat tan elevada. La temporalitat ja existeix, ja està pensada, hi ha contractes d'obres i serveis, que se'n diu, no? Per tant, ja està contemplat, no? El que no és correcte és una mica el que ha acabat passant. A veure, jo de la reforma laboral, insisteixo, tot el que sigui encaminat cap a això que estic comentant em sembla bé. Com passarà a la pràctica? Bé, dependrà de moltes coses. Dependrà una miqueta de la pròpia economia, si es va consolidant, també de les inspeccions, òbviament, i una miqueta de que la societat com a tal vegi que no es pot edificar, perquè això té impactes en moltes coses. Vull dir, la temporalitat, la persona que treballa amb un contracte temporal, home, doncs té una visió de futur molt diferent. I això té efectes en moltíssimes coses, inclús amb la natalitat mateix, que tenim la natalitat més baixa d'Europa. Tot aquest tipus de coses afecten perquè la temporalitat comporta aquest tipus de coses. No? Per tant, contestant el que em dius, tota modificació que vagi cap a aquestes dues grans línies, un tipus de contracte fixa, subjecte a o sensible a oscil·lacions que puguin haver-hi de mercat, d'acord. Uh-huh. I per lo que no sigui això, el contacte d'obres i serveis, que ja existeix també, no?
Què n'hem d'esperar del 2022 a nivell econòmic? Serà un any de recuperació? Serà un any d'anades i tornades?
L'any 2022, nosaltres hem de pensar, l'Omicron aquest ens ha agafat una miqueta tots a contrapeu, perquè ja anàvem tots una miqueta embalats i de cop i volta les xifres de contagis són espectaculars.
Mira, ara veia índex de rebrot a Sabadell als 3.806 punts. No ho havia vist
mai.
Aquesta xifra aquí. Està passant ara, 3.806 punts.
Doncs això és una barbaritat, literalment. No? Sortosament, l'índex de vacunació és molt alt, i sortosament sembla, tampoc que no és tan agressiva com la variant Delta. Bé, tot això està així. De fet, Europa i la majoria de països de l'OCDE, però bàsicament en aquests moments ja han pràcticament recuperat la producció del 2019 prepandèmic. I si no, ho faran durant el primer trimestre de l'any. No és aquest el cas de l'estat espanyol, en principi. Llavors podem parlar de Catalunya perquè té un aspecte, diguem-ne, diferencial important, no? Durant el 2022, les estimacions, que aquí també voldria ara fer un petit parèntesi, diuen que encara no haurem recuperat fins al 2023 el nivell d'activitat prepandèmica. Per un error relativament simple, és que l'estructura econòmica d'Espanya depèn molt de sectors que s'han vist molt afectats. Òbviament el turisme és el més important. Tota frenada del turisme doncs endarrereix la recuperació. També cal dir aquí que ja hauràs observat, això és molt propi del nostre gremi dels economistes, que les previsions que es fan sobre creixement, doncs, a part de que s'han de modificar molt sovint, hi ha molta disparitat. Aquí m'he apuntat així avui per sobre, perquè entre el que diu el Ministeri, per exemple, el que diu el Banc d'Espanya, això per parlar només de lo que són aquí activitat a nivell d'Estat, no? O el que diu el Fons Monetari Internacional, o el que diu l'OCDE. O sigui, hi ha una disparitat que també s'ha d'entendre perquè les previsions aquestes es fan a base d'enquestes i es fan a base de jugar amb molta informació que pot anar variant amb el temps, no? Però, per exemple, aquí ara tenia el Ministeri preveu pel 2022 un creixement del 7%, el Banc d'Espanya ho va reduir al 5,4 i el Fons Monetari Internacional al 5,8, que estem parlant de bastants punts de diferència, eh? Per tant, doncs, el 2022 les previsions són que no s'assoleixi encara el nivell prepandèmic fins al 2023. No passa tant a Europa, que pràcticament el primer trimestre ja pràcticament hauran alguns ja ho han fet ara, eh? Avui mateix em sembla que és la premsa publica un treball que ha fet el The Economist i explica com hem sortit de mal parats o ben parats de la crisi, no? Bueno, Espanya està a l'última, tant a nivell de reducció del PIB com també a nivell dels ingressos familiars, perquè és evident que comparat amb altres llocs hi ha hagut més pocs ajuts directes a les famílies, no? Per tant, doncs, tenim una situació d'aquest tipus. Què passarà a Catalunya? Per parlar més del nostre...
Breument, perquè estem molt fora de temps. Si m'ho pot fer breu lo de Catalunya.
A Catalunya té, com tot, aspectes negatius i positius. Els negatius són que també ens costarà agafar aquest nivell prepandèmic. Però, en canvi, hi ha una cosa espectacular, que és que aquest any ja superarem les exportacions de l'any 2019. És a dir, Catalunya té una enorme capacitat exportadora en aquests moments, que es demostra que, tot i la crisi, el 2021 haurem exportat més que el 2019, que ja has dit, no? És un element molt positiu. Estem a una taxa d'atur pràcticament 4 punts inferior a l'espanyola, el 10,5, i tots sabem que a Catalunya, quan es volteja la taxa d'atur al 10%, a diferència d'altres països que situa sempre el 6, el 5, el 6%, ja comença a haver-hi tensions en el mercat laboral. Per tant, a Catalunya tenim, per dir-ho de forma...
Tensions al mercat laboral, què vol dir?
Bé, que de vegades ja no trobes gent per determinats llocs de treball. Això és així. A altres llocs es situa sempre el 5-6%, eh? Nosaltres el 10%, l'experiència ens diu això. Bé, per tant, aspectes positius, aspectes negatius, home, que tota aquesta situació que hem viscut durant el 2022 encara portarà certa cua, no? Però hi ha elements per l'optimisme. Jo m'he quedat amb el tema de les exportacions, clar, perquè el tema de l'exportació hi ha diversos elements aquí. Sí que s'ha vist afectat pel problema dels microxips asiàtics, per exemple, l'automoció. Però un sector fonamental com és l'agroalimentari ha tingut un comportament molt positiu, és un comportament molt, molt, molt bo, no? Per tant, elements positius, això dona un cert bri d'esperança important, i d'alguna forma o altra haurem de veure com superem tots aquests elements que hem dit ara, com la pròpia inflació que pot afectar la competitivitat de la nostra economia.
Joan Becas, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Gràcies. Estaríem més estona, perquè ens queden més elements, però segur que trobarem un altre dia per tornar-lo a convidar.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.